Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Avui és tarda de ple municipal. Des de les 5 s'està celebrant el de desembre, que té com a punt més destacat el reenfocament de Vimusa. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pere. La regidora d'Habitatge, Glòria Rubio, ha anunciat que en el nou contracte programa amb Vimusa té previst destinar 10,4 milions d'euros per habitatge públic a Sabadell fins al 2024.
Unes dades que després ens detallarà la Karen Madrid des de la sala de plens de l'Ajuntament. I avui s'han presentat als mitjans la nova plaça d'Espanya.
Un espai que presenta nombroses innovacions que no han estat gaire ben rebudes pels veïns. El tinent d'alcalde, Juli Fernández, destacava els jocs infantils que s'hi han posat.
Amb espais de jocs que no són els més tradicionals, sinó que són espais de joc on els nens i nenes poden gaudir-ne de diferents maneres. Espais de jocs naturals, que parteixen de la fusta i que el que pretenen és que tota la plaça els nostres nens i nenes puguin gaudir-ne. Un espai segur, de sauló aquí dalt, on també els nens poden jugar-hi amb jocs no dirigits.
La plaça s'obrirà al públic amb una festa el dissabte a les 11 del matí.
En esports, els accionistes del Sabadell han aprovat l'operació Cordió presentada a la Junta General pel president Esteve Calzada.
L'objectiu és reduir el capital i fer una posterior ampliació de 900.000 euros. En principal oposició va ser l'expresident Antoni Reguant, que impugnarà els acords aprovats per un 57% de la massa accionarial del club.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda, obrim pàgina de serveis. Nou graus ara mateix a Sabadell, les temperatures que aquests dies sembla que pujaran. Anem a veure què ens espera a les pròximes hores. Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la veritat és que hi ha poques novetats en la previsió meteorològica. Aquests dies podem dir ben bé que els meteoròlegs ens avorrirem, meteorològicament parlant, evidentment. I és que, doncs, els pronòstics només ens indiquen domini de l'ambient assolellat, el pas de pocs d'algun sistema frontal molt poc actiu, que com a molt comportarà, doncs, algunes bandes de núvols alts, però la resta, en general, de setmana i inicis de la setmana vinent, insistim, una situació molt i molt tranquil·la, dominada per l'anticicló i les altes pressions. A més, tot estarà acompanyat d'unes temperatures molt suaus, sobretot les màximes al centre del dia. Avui han arribat fins als 17-18 graus a punts del litoral i la resta de setmana similars a aquestes temperatures o fins i tot una miqueta més altes, insistim, sobretot les màximes. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi. Si els meteoròlegs us avorriu, és bona senyal per la resta. Dit això, pel que fa al trànsit, a l'enllaç de l'AP7 a Barberà, en sentit Tarragona, 5 quilòmetres de retencions, a Sant Cugat, en sentit tant nord com sud, també en aquest enllaç a l'AP7, 6 quilòmetres de cues, i si heu d'anar a tornar de Barcelona, al Nus de la Trinitat, a la Ronda Litoral, en sentit nord, 7 quilòmetres i mig, també des de Montjuïc al Poble Nou, i a la Ronda de Dalt, aturades intermitents en els dos sentits, dins de la capital, sobretot a Horta i Sarrià. Passen 4 minuts de les 7 de la tarda, entrem en matèria. El nou contracte programa de Vimusa ha despertat les crítiques del Partit dels Socialistes. El portaveu Josep Ayuso considera excessiu que l'empresa municipal destini un 60% dels seus recursos a la protecció social, que és la principal novetat d'aquest document. Karen Madrid, bona tarda.
Molt bona tarda, Pere. Doncs sí, com comentaves, el debat sobre aquest reenfocament de Vimusa l'han protagonitzat d'una banda el PSC, de l'altra la regidora d'Habitatge, Glòria Rubio. des del PSC el que es comenta és que s'està destinant una quantitat massa gran al que és la protecció social, considera que el 60% dels recursos de la companyia és excessiu i de fet apunta, tot i que defensa que sí que s'ha de fer habitatge protegit socialment per l'emergència social en l'actual context econòmic, Josep Ayuso considera però que hi ha altres necessitats que ara mateix cal cobrir.
El que nosaltres posem en dubte és que se centrin recursos exclusivament o d'una manera tan intensa en una determinada acció, perquè, com he dit abans, hi ha diferents realitats socials a la nostra ciutat que també mereixen, com han merescut durant els últims 40 o 50 anys, l'atenció per part de Vimusa.
Per tant, Josep Ayuso el que apunta és a la gestió que fa el govern municipal de Vimusa d'ara de cara al futur en els pròxims 5 anys, però en Glòria Rubio ha carregat contra la gestió anterior, la gestió que es va fer durant el govern socialista, que precisament va portar a l'empresa a una situació econòmica molt delicada i que de fet va estar a punt de desaparèixer.
Mentre els anys previs a que s'acabés doncs, aprovant aquell pla de viabilitat, es va anar fent una gestió doncs, en alguns àmbits més que qüestionable de l'empresa i que no l'únic motiu d'arribar a aquesta situació econòmica va ser la crisi econòmica. No tot és culpa de la crisi econòmica, sinó que podem posar diversos exemples que ens fan plantejar doncs, fer-nos preguntes no?, de per què vam arribar fins aquí. Vull dir, podem parlar de pagament de rehabilitacions de privats amb diners públics i sense concurrència, avançaments de diners des de l'empresa que no hi havia la seguretat que la Generalitat o l'Estat els pagaria en aquell moment.
També hi ha hagut altres crítiques, per exemple, Sílvia Renom des del grup demòcrata ha apuntat la necessitat de convocar més sovint la taula de seguiment de l'empresa pública, apuntant que fins ara doncs, s'ha reunit menys que el que fixava el contracte programa. En tot cas, tot i aquest debat, aquest contracte programa, aquest document ha tirat endavant amb els vots favorables de les forces de govern i del grup demòcrata i l'abstenció de tota la resta. D'altra banda, un altre dels punts un punt polèmic que s'ha debatut aquesta tarda és les al·legacions de les ordenances i preus públics pel 2019. El problema ha estat bàsicament que les forces de l'oposició lamentaven que no s'han acceptat les seves al·legacions. S'han presentat una 60ena llarga d'al·legacions i no s'han acceptat cap, només un petit apunt de l'empresa Torre S.A. i això ha posat doncs, l'oposició en contra d'aquestes al·legacions, d'aquestes ordenances que finalment s'han aprovat de forma definitiva, per tant, de la mateixa manera que es van aprovar inicialment només amb aquest matís. I un altre moment destacat del ple ha estat quan han entrat al Saló de Plens amb una pancarta membres del sindicat UGT reclamant que es pagui un plus econòmic, una partida a les treballadores de l'escola Illa que fan un horari partit, una jornada partida. Asseguren que un jutge els va donar la raó en aquest fet, però que ara mateix no s'estaria pagant i no s'estaria complint. Hi ha hagut un petit moment de tensió perquè l'alcalde els ha fet sortir de la sala assegurant que no podien ocupar el passadís del Saló de Plens i el regidor no adscrit Lluís Monge doncs, ha lamentat que es faci fora de la sala quatre persones comptades amb una sola pancarta quan de fet ho han fet de forma silenciosa i no han interromput el ple. Ha estat un petit moment de tensió en un ple que està sent molt tranquil. De fet, justament ara doncs, ja estem a l'apartat de mocions amb aquesta primera moció dels demòcrates a favor dels presos polítics que han fet vaga de fam.
Moltes gràcies, Karen. Esperem que acabi d'anar bé aquest ple. Bona tarda.
Fins ara.
I continuem amb política perquè la nova plaça d'Espanya ja està a punt. Després de 10 anys d'obres, es tracta d'un projecte innovador que es diferencia dels antics models que havia tingut la rotonda. Serà un espai obert amb diversos nivells que incorporarà zones verdes amb flora autòctona. Les primeres reaccions del veïnat, però, no han estat gaire positives.
La plaça d'Espanya ja no tornarà a ser una superfície llisa, sinó que els seus diversos nivells serviran per oferir una diversitat d'espais. Hi ha un amfiteatre per fer activitats, un espai de jocs infantils no dirigits, una esplanada amb sorra, bancs i gespa i unes zones verdes inspirades en els prats locals. A més, tota la plaça té forma de conca per recollir l'aigua de la pluja. L'alcalde Matías Sarracán destacava aquesta proposta per la vegetació original.
Construir un espai que es consolidi i amb la metodologia amb la que hem treballat, que és innovadora respecte a la vegetació, doncs no es fa d'un dia per l'altre i per tant veurem no, els propers mesos i els propers anys l'evolució de tota aquesta vegetació fins a consolidar en un espai que estem convençuts que és un espai que inicia una nova forma de treballar en l'espai públic, un jardí. No? Ens agrada parlar d'aquest espai com un jardí, com una forma sostenible, respectuosa amb l'ús de l'aigua.
Tots dos han explicat que es tracta d'un espai clau per la ciutat que uneix tres barris i que se situa enmig de l'eix de Ponent i serveis d'enllaç al Parc Catalunya i al Parc del Nord.
Però tot això no ha servit per satisfer les demandes dels veïns.
Exactament, Pere. Durant la visita a la plaça ja hi ha hagut persones que han expressat la seva disconformitat amb el resultat del projecte. De fet, el president dels veïns de Torre Guitar, Antonio Recio, ha dit que troba a faltar les demandes veïnals com jocs tradicionals pels infants i espais de trobada per a la gent gran. A part, més seguretat.
Un dels problemes més grans que tindrem en la plaça, i ara que és nova, és la vigilància per poder respectar tot aquest entorn verd, tota aquesta flora, i que sense la vigilància no durarà ni dos dies. Cada dia més estem vivint actuacions incíviques, pel qual, si no hi ha una vigilància, encara que no sigui el nostre projecte, però que la plaça, ja que està aquí, ja ha vingut per quedar-se, doncs tindrem molt més problemes encara.
La plaça d'Espanya s'oferirà oficialment aquest dissabte al matí amb una festa a partir de les 11.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
860 famílies sabadellenques en situació de vulnerabilitat han pogut despreocupar-se de pagar les factures de l'aigua. La companyia d'aigües de Sabadell assumeix el cost del seu consum fent tàndem amb l'Ajuntament, que paga els impostos i cànons d'aquests beneficiaris. Tot plegat amb l'objectiu de garantir que cap persona es veu privada d'un servei bàsic com és l'aigua arran de la seva situació econòmica.
Entre els anys 2017 i 2018, CASA ha destinat 209.000 euros a pagar factures de persones en situació de vulnerabilitat acreditada pels serveis socials. L'Ajuntament, per la seva banda, n'ha destinat 138.000 a pagar-ne els impostos. Pel president de casa, Enric Blasco, això suposa anar més enllà de la legislació actual.
Podem dir amb veu clara que mai s'ha tallat, mai es talla i mai es tallarà aigua als ciutadans de Sabadell en risc d'exclusió social. I ho fem, evidentment hi ha una llei que és la 24-2015 que ho recull. Hi ha uns protocols de l'Ajuntament que hem de seguir. Però ho diem perquè forma part del nostre ADN, és a dir, nosaltres som una companyia que això ho té molt present, que va més enllà del que diu la llei 24-2015.
El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, considera que la col·laboració entre l'Ajuntament i CASA s'hauria de poder donar també amb altres administradores i lamenta que no sigui així. A partir de les mesures impulsades amb les famílies més vulnerables, CASA també ha assumit el cost de les factures d'una desena d'entitats sabadellenques, entre les quals hi ha Actua Vallès, Càritas o Ningú Sense Sostre.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
Guanyem Sabadell considera la crisi d'Esmatza com el moment més complicat de la gestió política i que gairebé fractura el quadripartit. El partit liderat per Marisol Martínez defensa que el cas ja està investigat i que les diferències venen de com s'han de fer les municipalitzacions.
Des de Guanyem Sabadell han volgut deixar clar que ells no s'han volgut mai fer ressò públic de les discrepàncies que s'han viscut entre les quatre forces polítiques. Així ho explicava Marisol Martínez.
Cuando hay un conflicto laboral o hay un conflicto de posiciones y tiene que haber una mesa de negociación, yo no entiendo las mesas de negociación con declaraciones públicas y no entiendo las mesas de negociación con posicionamiento prácticamente de tirarnos los trastos a las cabezas, ¿no? Cuando tú quieres hablar con otro, tienes que hablar en un ambiente de hablar.
Com a punts positius del mandat, els dos regidors han destacat la creació de les regidories de cicles de vida o benestar animal, a la feina feta, a més del clúster esportiu que portarà formació esportiva de grau mitjà i màsters a la ciutat. De fet, els regidors de Guanyem han defensat que aquest és l'únic projecte de futur que s'ha consolidat a la ciutat amb nous patrons de la Fundació de l'Esport com la UAB, la Fundació per la Indústria, el Gremi de Fabricants o, pròximament, el Parc Taulí.
Precisament, el Taulí atorga les beques 2019 a 25 projectes de recerca. Les dotacions econòmiques s'atorguen a les línies de recerca catalana, jove i ja iniciada, i signifiquen un estímul per seguir la investigació. En total, les beques tenen un pressupost de 130.000 euros, amb diners que han aportat la Fundació del Parc Taulí i també la Fundació Banc Sabadell.
Entre els projectes premiats hi ha tres categories. Una està destinada a la incentivació de la recerca per a estudiants de la Universitat Autònoma, que aquest any s'han portat la Ona Cano i la Sara Bullo. Després hi ha el programa d'Intensifica't, que reconeix 6 projectes a l'hospital i les beques Taulí de Recerca i Innovació. El doctor Lluís Blanc, director de Recerca i Innovació del Parc Taulí, defineix així el projecte d'aquestes beques.
Una investigació molt propera el que és el malalt, molt lligada als problemes del dia a dia del malalt, recerca clínica, que després, és a dir, aquesta recerca es transfereix a la societat en forma de més coneixement, a vegades en forma de millora d'un procés, de més eficiència, i per què no, també de transferència, perquè hi ha recerca d'aquesta que es té que fer en col·laboració, òbviament amb universitats, amb centres tecnològics o inclús amb les pròpies empreses.
Enguany és la 20a convocatòria de les beques del Taulí i ha reconegut grups de recerca que treballen en camps com l'hormona del creixement, els pacients crònics complexos o els biomarcadors. En total s'han repartit dotacions de fins a 7.000 euros per blanc. Incrementar les xifres ha estat un esforç.
Nosaltres hi dediquem molts esforços, tant de persones com de temps, com d'aplicar convocatòries. La prova està que del 2016 o del 17 al 18 aquest any hem millorat, per exemple, hem doblat les convocatòries presentades i hem doblat també els recursos. Però això és d'un gran esforç de la gent que veu malalts i, a més, demana projectes, per tant, vol dir que treballen moltíssim, i dels gestors de tot això que també ho fan.
Segons el doctor, el percentatge del producte interior brut que Espanya destina a la investigació és insuficient i inferior a la mitjana dels països de la Unió.
Arxivada la causa contra el sabadellenc Guillem Fuster per enaltiment del terrorisme, el portaveu de l'organització de l'esquerra independentista Poble Lliure no serà processat finalment per haver assistit a l'homenatge en record a Julià Bàbia, mort fa 30 anys en un accident de cotxe i al qual se li atribuïa ser membre del grup armat Terra Lliure.
L'arxivament de la causa arriba un any després que s'obrís, i just en el moment en què els investigats esperaven data per al judici oral. Fuster s'ha mostrat satisfet per la causa que no hagi prosperat, però descarta que sigui perquè la justícia hagi funcionat. Ho ha dit en declaracions al programa El Matí.
La justícia no ha funcionat. Simplement la justícia ha tingut por de fer el ridícul. Siguem-ne conscients. Sabien que portar 7 militants independentistes, entre ells un exdiputat de la CUP com l'Albert Botran, entre ells un músic conegut de la cultura popular, que és en Casellas, portant Marcelí Canet, que és aquest company que el van acusar que fou torturat i companyia, i portar dirigents de Ponent de la nostra organització que estan vinculats a Memòria Històrica, anar a Madrid amb un judici d'aquestes característiques, sabien que perdrien i que nosaltres faríem un judici polític. Per tant, entenc que ells és la por al ridícul. És la por al ridícul, i és el ridícul que estan fent en molts dels procediments.
En aquest sentit, Fuster insisteix que les causes com la seva tenen una finalitat purament política, la d'atacar el moviment independentista. En tot cas, el sabadellenc veu com una victòria no haver arribat al judici en un moment en què, diu, hi ha una persecució contra tot el que envolta l'independentisme i contra la llibertat d'expressió.
Més notícies en un format més breu. 155 no o tombem el règim. Són els dos missatges que avui han aparegut escrits a la façana de la seu del PSC de Sabadell.
Els socialistes han denunciat les pintades reivindicades per Arran a través de Twitter. El primer secretari a la ciutat, Pol Gibert, les ha qualificat d'intolerables i espera que hi hagi una condemna per part del govern quadripartit.
Creiem que l'Ajuntament i els partits que conformen el consistori han de condemnar fermament aquest tipus d'actes, perquè és intolerable que Sabadell es passi això pel nom de la ciutat i evidentment també pel bon nom del debat públic que hem de poder tenir a Sabadell, no? Qualsevol partit ha de defensar la seva oposició sense veure's intimidat per un altre partit. I això crec que és molt important, perquè el partit que recolza les pintades d'avui, doncs, governa la ciutat.
En les últimes 48 hores, una vintena d'agrupacions locals del PSC a Catalunya han aparegut amb pintades similars.
I aquest serà el primer Nadal sense oferta d'oci nocturn a Sabadell.
Durant el 2018 han anat tancant totes les discoteques de la zona hermètica, menys dues, sense que se n'hagi avançat un nou pla per regularitzar l'oci nocturn a la ciutat. És per això que ara els sabadellencs hauran d'anar fora de la ciutat o organitzar festes privades. Joan Cos, president dels empresaris de la zona hermètica, ho ha lamentat al Matí de Ràdio Sabadell.
Que s'hauran de desplaçar ciutats del costat de la nostra, com són Sant Cugat, com són Granollers, com són Mataró, que allà pues, l'oci funciona, o vull dir, hi ha locals, i el que més ens preocupa és les festes privades que ens està arribant, que s'estan fent, vull dir, festes privades, que això també comporta un risc, ja que bueno, són locals que per una nit s'obren, es posa la música, es posa l'adequat per passar-ho bé, però sense cap mesura de seguretat.
COSP també ha denunciat que l'Ajuntament ha rebutjat la proposta dels empresaris d'obrir els dos mesos de festes nadalenques.
I l'Ajuntament impulsa 300 places gratuïtes als casals d'hivern que organitzen entitats i esplais en zones amb col·lectius en situació de vulnerabilitat.
Es tracta d'un dels projectes que abraça el Pla d'Equitat i Èxit Educatiu, que vol fomentar la igualtat d'oportunitats en l'accés al lleure de tots els infants. Joan Berlanga és tinent d'alcalde i regidor d'Educació.
Dintre del Pla per l'Equitat i l'Èxit Educatiu, entenem que tot el del món de l'esplai i de l'educació del lleure és molt important. I és per això que hem introduït ja fa 3 anys uns casals de Nadal per uns 300 nens, aproximadament, i joves, perquè nens i joves d'entorns socials més desafavorits també puguin tenir activitats de Nadal organitzades.
El consistori destinarà 15.000 euros a cobrir el cost d'aquestes places.
Viatge amb la TUS. Guanya temps per a tu i els teus.
Agafa l'autobús. El transport públic segur, ràpid i còmode. Viatge amb la TUS.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Aquest Nadal regala circ i endinsa't en el món fantàstic dels somnis. En el País de la Il·lusió viatjarem a l'infinit per trobar-nos amb un món ple de fantasia i misteri. Un espectacle màgic. Somnis. Una experiència única que mai oblidaràs. Il Circo Italiano, a Sabadell del 21 de desembre al 6 de gener. Instal·lats en una gran carpa blanca i negra climatitzada davant del Corte Inglés. 2 hores per somiar i riure en família amb Il Circo Italiano. I cada dia exhibició gratuïta de l'increïble Home Bala. Compra les teves entrades anticipades amb un 50% de descompte a ilcircoitaliano.com.
El Nadal és per compartir sorpreses i, sobretot, per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Carreguem d'il·lusions el Pare Noel, el Tió i els Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartoys per a mòbil, t'ho durem a casa.
A les botigues de joguines del grup Marrades Cartoys volem que visquis un Nadal de somni. Per això romandrem obert els dies 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre. Botigues de joguines del grup Marrades Cartoys. Som a Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, Fraga, Sabadell i a Lleida, a Bisbe Duano i Pi Maragall.
No sé què em passa. Ja no em trobo tan còmode al teu costat. I ja ni tan sols fem la migdiada junts.
Adéu, sofà de 3 places. Hola, oficina d'ING. Arriba a Sabadell una nova forma de fer-te sentir com a casa. T'esperem al carrer Pi Margall 10-12.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
7 minuts per 7:45, obrim pàgina esportiva. Llum verda del 57% dels accionistes del Centre d'Esport Sabadell a l'anomenada Operació Cordió, plantejada per l'actual president Esteve Calzada. El Consell d'Administració fa d'aquesta manera un pas decisiu per restablir l'equilibri econòmic de l'entitat i obre la porta a l'arribada de nous inversors. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pere. El punt més important de l'ordre del dia de la Junta d'ahir consistia a devaluar les accions de 60 als 3 euros actuals. Completada aquesta reducció de capital, es posa en marxa una ampliació de 900.000 euros on els actuals accionistes tenen dret preferencial. Passat un mes, s'obrirà el ventall a la resta i aquí hauria d'arribar la injecció de capital de l'inversor amb el qual negocia Calzada des de fa mesos.
Primarà la generositat, o sigui, nosaltres ja tenim assumit que quan vingui algú amb diners aquí en condicions, doncs ens haurem de diluir i fins i tot cedir la majoria i l'únic que farem és protegir en tot el que puguem, doncs que es faci el millor pel club i que qui vingui sigui adequat i ens hi entenguem, no? Que això és crític també, no?
Calzada va comptar amb el suport de la Fundació de l'Esport Sabadellenc i dels accionistes minoritaris. On no va trobar el suport va ser en el 37% de les accions de Viacron, representades en l'expresident Antoni Reguant, que va anunciar que impugnarà els acords de la Junta, al·legant que amb aquests 900.000 euros el club no sortirà de la causa de dissolució i Calzada es farà amb un control encara més gran del Sabadell.
Creiem que és un pas evitable i que, a més, no resol els problemes de fons que porten a la reducció, que ja hem expressat, que nosaltres compartim totalment la filosofia de l'operació. La reducció és absolutament imprescindible, l'ampliació és absolutament imprescindible, però no s'ha de fer d'aquesta manera, s'ha de fer per un import superior.
Cal recordar que els grups de Calzada i Reguant, Sabarcat i Viacron, respectivament, es troben en un litigi pel contracte de compra-venda del club l'estiu del 2017.
I la Junta General del Sabadell ha deixat en un segon terme l'actualitat esportiva del primer equip a menys de 48 hores de tancar el 2018 a Ejea de los Caballeros.
Serà el primer cop que el Sabadell visitarà la localitat aragonesa. L'equip s'ha entrenat avui sobre la gespa artificial d'Olímpia, la mateixa superfície que trepitjaran demà passat i en la qual el conjunt arlequinat encara no ha perdut aquesta temporada. Dues victòries i un empat, un fet que recorda el davanter Arturo Rodríguez.
Para ellos, sobre todo, hacerse fuerte en casa es muy importante. Aparte, tiene un campo césped artificial, aunque no es de las dimensiones como puede ser Ebro, pero es un césped artificial que a nosotros siempre nos va a costar un poco más. Pero bueno, al final, los partidos que hemos ido este año a césped artificial, yo creo que los hemos solventado bastante bien y tenemos que tener claro a qué jugar y cómo hacerlo.
L'Ejea Sabadell, últim partit del 2018, començarà dissabte a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans, a Ràdio Sabadell.
Canviem de qüestió. La delegació del Natació Sabadell ja es troba a Gijón, on demà comença la Copa de Clubs, l'última cita del 2018. Fins a 21 nedadors del club hi participen amb l'objectiu d'ascendir l'entitat sabadellenca a Divisió d'Honor.
El nom més destacat a la delegació del Natació Sabadell és el d'Erika Villaécija. Com ja va anunciar fa mes i mig, la barcelonina posarà punt final a la seva carrera als 34 anys. També hi haurà les dues finalistes al Mundial de Piscina Curta de Hangzhou, Catalina Curró i Marina García. Curró es pren aquest campionat com un banc de proves de cara al 2019.
A nivell personal, aquesta competició no ens la plantegem molt, perquè el que intentem fer és el màxim punts pel club, però bueno, també serveix per valorar de cara al 2019 com estem en piscina de 50 i com podem començar a competir.
Aquesta Copa de Clubs se celebra des de demà a la tarda i fins diumenge a Gijón.
Sergi Giral ha estat guardonat per la Federació Espanyola d'Automobilisme en un acte celebrat a Madrid. Aquest premi arriba després d'un gran 2018 en què el copilot sabadellenc s'ha endut la Copa Catalana de Regularitat.
I no serà l'únic guardó d'aquests dies. El 26 de gener, Giral rebrà a París el premi de la Federació Internacional d'Automobilisme en reconeixement al Campionat d'Europa obtingut aquest any. En declaracions a l'Hotel Suís, el copilot local ha destacat les fites més importants d'aquest 2018.
Vam començar l'any podent fer el Monte Carlo, una cosa que havia somiat, i molt bon paper que vam fer, no? I després aconseguir el Campionat d'Europa, Palamós, Malalla Costa d'Ava, aquí de casa, que ens ha donat aquest títol, i bueno, això també és bestial, no? I tenir aquests títols de les vitrines a casa, pues, la veritat que em fa molta il·lusió, no?
Un dels primers objectius de Giral al 2019 serà la disputa del Rally de Monte Carlo a principis de febrer.
I els dos equips sabadellencs de la segona B de futbol sala afronten dissabte l'últim partit de 2018. El Natació Sabadell obrirà el foc visitant la pista del penúltim classificat, el Sagorbe.
Un escenari complicat on aquesta temporada ha caigut, per exemple, l'Escola Pia. El jugador del club, Dani Castro, apunta al factor camp com una de les claus del duel.
És un partit que sembla enganyós, no? Perquè, bueno, la veritat és el penúltim classificat, com bé dius, però bueno, és una pista complicada, l'afició apreta, nosaltres no estem acostumats, són 5 hores en autocar, em sembla, però és, ja et canvia la rutina del dissabte de partit, no? És un desplaçament llarg i bueno, anirem a tope perquè l'hem de treure sí o sí.
Una hora després d'aquest Segorbe Club, a les 6 de la tarda, l'Escola Pia rebrà al carrer Garcilaso l'equip que té just per sota a la classificació. El Canet és setè amb 4 punts menys que els de Borja Burgos. Jordi Torres, jugador de la Pia, creu que tenen l'obligació de millorar en atac.
S'ha de seguir treballant de la manera que treballem. Potser ofensivament hem de portar alguna cosa més, no? Si mirem els últims resultats, pues, potser és el que ens manca una mica. A nivell defensiu, jo crec que sí que hem millorat des dels primers resultats de l'inici de Lliga, però ofensivament crec que estem tenint un bagatge una mica menys potent dels darrers anys, no? I potser és això el que estem acabant de pagar, no? Ja sigui perquè no entren les ocasions o perquè no en generem o pel motiu que sigui, no? Però sí que ofensivament esportivament crec que hem de donar un pas endavant.
Avui també s'ha conegut la retirada de la competició de l'Isur de Terrassa. Els resultats es respecten i a partir d'ara es dona per guanyat el partit del rival per 5-0.
Moltes gràcies, Pau. Nosaltres marxem. Això és tot per ara. Us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o el portal web radiosabadell.fm. A les 8 comença el programa Parlem d'Òpera i a les 9 Xocolata Express. Que vagi bé, bon vespre.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.